l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquí al TP946, a l'antena de la ràdio, al 94.6 i també al nostre canal de Twitch, com cada dilluns, des de la setmana passada, que vam començar la temporada una mica accidentada, tot s'ha de dir, avui em sembla que tot va normal, amb el Roger Benet al control tècnic. Doncs avui, com diem, fem el segon programa de la temporada, el primer, des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, l'estudi 2, i per tant doncs analitzant tot el que va donar de si, especialment aquesta derrota d'ahir del Centre d'Esport Sabadell per 2-1 al Collao d'Alcoi. Deixeu-me dir abans de res que també és un programa especial perquè és el primer de la temporada, com diem, que fem des d'aquí, des de l'estudi, i per fi ja sense mascaretes, que també s'agraeix doncs poder fer ja amb total normalitat aquest programa des d'aquí, des de la casa, i que ens veiem tots les cares completament, insistim, a través del nostre canal de Twitch, però també amb els convidats que ens acompanyen aquí a l'estudi. Vinga, va, som-hi amb les presentacions. 7 i gairebé 32 minuts. S'està acoplant ara un micròfon, els auriculars, alguna auricular d'aquests que s'acoplava. Si no, aviam, haurem de baixar algun volum d'aquests dels auriculars que tenim per aquí. I si no, ara s'ho mirarà el Roger Benet en uns segons. Déu-n'hi-do, quin inici de temporada, eh? Quan no és un all, és una ceba. Vinga, va, anem amb les presentacions, com dèiem. Xavi Cimas, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Raül Chao, què tal?
Bona tarda, Pau. Molt bé.
I via telemàtica, això no, de moment no canvia, podem seguir fent Skype sense cap mena de problemes, però avui l'hem tingut, doncs això, de tornar a l'Alcoi, l'hem saludat breument, doncs això, just quan acaba d'arribar de viatge a l'Hotel Suís, i ara l'hem deixat una mica descansar a casa, l'Adrián Arroyo. Hola, Adri, què tal? No sé si m'escolta l'Adri. Ara sí, Adri, hola, hola.
Hola, hola,
ara sí, ara sí, ara sí, ara sí.
Deies que començava normal aquest segon,
sí,
programa, no? Comparat amb el primer.
Molt optimista jo, aquests primers minuts. Però va, toquem fusta, que tot vagi en condicions. Aquí al Tribuna, en aquest segon programa, que el fem, com diem, després d'aquesta derrota del Centre d'Esport Sabadell, ahir al Collao d'Alcoi. A tu ja t'hem escoltat aquest migdia, Adri, et vam escoltar també ahir al Sabadell en Joc. Deixa'm que obri el foc amb el Xavi i amb el Raül, ni que sigui per fer una petita valoració del que a ells, en línies generals, els hi va semblar aquest segon desplaçament del Sabadell fora de casa, segona derrota de l'equip de Gabri García. Xavi.
Sí, bé, va ser un partit molt semblant al de Castellón, potser una miqueta més controlat, alguna ocasió de gol més, però un cop més a pilota aturada, defensa, doncs, bueno, just fem l'empat i res, 3 minuts ens fan el 2-1, que acaba a caure com mai un xerro d'aigua freda.
Raül?
Jo he notat sí que una milloria davant el partit contra el Castellón, no? És a dir, ahir vam tindre moltes més ocasions. Això sí, encara es pot veure que tenim un problema greu a la zona defensiva, és a dir, la feblesa sobretot es pot veure en el segon gol, però sobretot en els pilotes a acció aturada, que el primer gol arriba així, però és que 5 minuts abans tenen un remat sol davant la porteria que, per sort, no rematen bé. Llavors, aquests serien els punts a millorar, però sobretot a les línies dels mitjapunta, Sergi García, Joanet, Alberto Fernández, que va fer Alberto un partidàs, he notat una milloria davant del partit del Castellón. És a dir, el partit del Castellón potser serà un dels pitjors partits que farem al llarg de la temporada. Així que esperem que això sigui cap amunt i que a la propera sortida fora de casa notem una altra milloria.
Per cert, que comencen a arribar també aquí els missatges al nostre canal de Twitch. Hola a tothom, els que comenceu ja a respondre i a dir la vostra. Recordeu que aquesta temporada sortegem productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Aquí tenim, per exemple, una mostra a la taula. Aquí la tenen el Xavi i el Raül, la tenen just davant, aquesta bufanda del Centre d'Esport Sabadell, però també hi ha altres articles que sortegem del Centre d'Esport Sabadell, entre els que comenteu al nostre canal de Twitch. Adri, han fet el Xavi i el Raül una petita introducció, unes primeres pinzellades del seu anàlisi. Què n'has de dir tu?
Jo separaria partits de casa i fora el que dèiem abans a l'Hotel Suís, per perfil de rival, més que no pas per jugar a casa o fora, i com deia bé Gabri en la prèvia d'aquest desplaçament al Collao, no tant perquè s'assemblin al Castelló ni l'Alcoyano, que no s'assemblen massa en quant a proposta, ni tampoc en tipus de partit que es veuen als seus estadis, però sí per dificultat, per diferents motius, però anar al Collao i anar a Castàlia i fer un 0 de 6 no és un daltabaix. Evidentment, no renunciem a res, però no és una cosa que diguis, buf, és que clar, has anat a camps de rivals teòricament directes i és que no has sucat res. En canvi, a casa, a Morevieta, a Cornellà, ara també Calahorra, sí que són rivals que estan cridats, en teoria, per estar de la zona mitjana baixa cap a baix. Per tant, insisteixo en la idea, anar al Collao i perdre, és que gairebé és la tònica habitual cada cop que el Sabadell juga allà. I dit això, coincideixo bastant amb les lectures que escoltava ara, sobretot en la línia defensiva, que per mi és el més preocupant. Deia el Raül, crec que era, que el de Castelló segur que és el pitjor partit de tota la temporada. Segur que dels quatre primers ho és. Espero que sigui el pitjor de tota la temporada.
Espero que cap el superi.
Tu què en fusta, Adri?
Sobretot feia l'Adri incidència en aquest aspecte defensiu, no? I a més, Adri, crec que feia servir, crec que era l'Hotel Suís, no?, que feia servir el concepte de pecats de joventut, no? Que en certs moments potser al Sabadell doncs, se li va veure una mica la inexperiència, no?, de bregar-se en camps com aquest.
Sí, i això que en algunes jugades no vam estar malament, però és veritat que sobretot amb pilota a l'esquena de la defensa, amb joc, que l'Alcoyano jugaria físic, ja ho sabíem. Vicente Parras no amaga les seves cartes i sabem com juga, sobretot quan juga a casa. A partir d'aquí, si tu tens molts dubtes, si et mostres tendre amb la pilota a la teva esquena, amb el joc de contacte físic, etc., i ahir vam veure una versió del Sabadell que és veritat que no és la de Castàlia, que comparat amb Castelló 15 dies abans vas millorar el rendiment en defensa, però que és insuficient encara, o sigui, sobretot amb les diagonals d'esquenes. Crec que Dan va estar prou bé, de la línia al darrere, al lateral dret es va salvar, però sobretot el lateral esquerre va patir molt, Eudald Vergés, i de fet per això el canvia al descans Gabri, i que en línies generals tot l'equip a pilota aturada, que et remati cornes l'Alcoyano pot ser mig normal, que te'l remati perquè entren absolutament sols en algunes marques, errors flagrants de marca l'home, aquí ja no és tan normal. I un gol ve així, però és que en tenen dos o tres més igual, llavors... Exacte. Vull pensar que és un pecat de joventut, com dèiem, però no ho tinc clar, si sincerament, no sé si és un problema de concentració o és que no ens dona per més aquí en aspecte defensiu.
Hi haurem.
I Adri, tu creus que amb l'arribada de César Morgado per les properes jornades no podrem notar una majoria? És a dir, jo crec que un jugador com Guillem Molina l'any passat al costat d'Aleix Coc el veiem un central sobretot segur, traient algunes errades puntuals com podia ser el camp del Johan Cruyff, però aquest inici de temporada l'estem veient una mica amb més errors del normal. Potser amb César Morgado a punt d'estar al 100% hauria de notar un plus l'equip, no?
Et diria que Guillem Molina no va ser tampoc dels que pitjor va estar ahir en línies generals, sí que és veritat que la primera jornada va ser horrorós el seu paper i que de fet per això també l'acaba canviant Gabri, i és veritat que ja no és un tema de Guillem Molina, és que crec que César Morgado al costat de l'Aleix Coc també era millor que sense l'Aleix Coc al costat, o sigui que és el típic jugador que fa millor el que està al costat i en una posició tan delicada com la del central es nota. Vull pensar que sí, el que passa també et dic que estic parlant de problemes sobretot en les diagonals a banda esquerra i de pilota aturada, però que a mi no m'ha desagradat del tot tampoc el paper de Pau Resta com a central esquerrà, tenint en compte que va ser arribar i moldre, i crec que ha anat responent prou bé, però és veritat que per experiència, per saber fer, Morgado ha de tenir, fins i tot si m'apures per fitxa i per galons, ha de tenir un pes important a la defensa, i tant de bo que sigui la peça que falta. Jo segueixo tenint el dubte de si amb Morgado recuperat si acabarà jugant amb tres centrals o no Gabri, perquè ahir ja per moments vam veure que Armando Corbalán era el tercer central i es notava clarament, és veritat que en pilota feia un pas endavant, però sense pilota al tram inicial la sortida de Gabri va ser precisament amb Armando com a tercer central, i jo no sé si ara que hem recuperat a Morgado si pot optar per aquesta línia de tres al darrere.
Per aquí diu el Trivi també en aquest sentit que segur que Morgado millora la cosa i que el tema de la pilota aturada quan tens un equip tan jove acostuma a passar, és una assignatura pendent a treballar. Reclamen per aquí per exemple també sols i mirant com rematen, actitud, de moment falta contundència. Per tant, el que dèiem, no, Xavi, una mica en línies generals era el que estàveu dient.
Sí, és una mica doncs, treballar molt la pilota aturada, tant amb el gol, crec que la relació amb el gol podem començar bastant bé. Sí que és veritat que gairebé els gols, no sé si el 50% dels gols que portem els ha fet un migcampista, bueno, juga com a mig, però podria ser davanter, per exemple, el Joanet. I sí, la signatura a millorar clarament és la defensa, perquè enmig del camp i a davant, doncs, prou bé. Sergi posant qualitat, amb Joanet al mig del camp, Àlex també és molt bo al mig del camp. Bàsicament és la defensa el que falta, potser sí que és joventut, falta de lideratge, bueno, també hem de pensar que porta molt poc temps entrenant, que al final en aquestes divisions és molt important el bloc. Recordem que el Sabadell, l'Aleix Coc i companyia van començar a funcionar més aviat tard, sempre rebíem gols i amb els anys van anar millorant molt. Esperem que no triguin anys, que siguin uns mesos i que el Gabri pugui fer la feina, però en general jo crec que en defensa és, bueno, és millorable és tot, perquè al final portem 4 a 12, però la defensa és la signatura pendent.
Estic convençut que aquesta plantilla al llarg de la segona volta veurem un Sabadell totalment diferent en aquesta primera volta. Per què? Perquè som un equip molt jove i això s'ha de notar, sobretot el que deia Xavi, la falta d'experiència, és a dir, Àlex Sala, jugadors com Pau Víctor que es noten que són jugadors que tenen una alta qualitat però que estan jugant en una categoria que s'estan estrenant. I ahir, per exemple, a Àlex Sala se li va notar, no?, amb un jugador molt consagrat com Fran Miranda, no?, és a dir, un jugador que porta molts partits a les seves cames i se li va notar, però bueno, totalment d'acord amb el que ha dit Xavi, no?, és a dir, jo crec que la zona defensiva és el punt potser a millorar, però jo estic convençut que mica en mica aquest equip anirà millorant molt.
Sí. Xavi, volies dir alguna cosa?
No, sí, d'acord, que hi ha molt marge de millora i que almenys per esforç, és a dir, se'ls veu que s'ho deixen tot i troben solucions. Vull dir, al final hi ha un pal de Joanet que podria haver sigut el segon. Vull dir que al final se'ls nota que tenen ganes i que hi van. O sigui, al final sortirà.
Diu per aquí el Carn, diu, si seguim la progressió a fora, 3-1, 2-1 o sigui, 3-1, perdó, a Castàlia, 2-1 aquest últim partit, en 15 dies l'1-1 i en un mes el 0-1, per agafar-nos aquesta lectura, aquesta seqüència. Doncs l'Òscar, per exemple, diu, recordem que es comença a defensar amb els davanters, Delgado i Dieste contra la Morevieta ho han fet de luxe. Preguntava per aquí també pel canvi a la porteria. Si voleu, també us pregunto per el canvi de la porteria, ho va explicar Gabri García en roda de premsa, sí. Adri, això queda clar que l'any passat va tenir Víctor Vidal i en partits amb un context similar van sortir molt bé, deia Gabri, des del darrere. Aquí la tria de Víctor Vidal. És la justificació, si més no, que va donar a Ràdio Sabadell, eh?
Sí, per valentia a l'hora de treure amb la pilota el peu des del darrere en un context difícil com aquest, no? Deia Joan Batlleida, vaig anar a camps que també era fotut treure-la des del darrere i que també era difícil poder combinar i en canvi va sortir molt bé des del darrere Vidal i per tant, per una qüestió, diu, de fet va fer com una broma, no? Dic que també estic content amb com para, eh? O sigui que no és només per tenir-la al peu i prou, però potser a l'hora de fixar-nos en la resta de jugadors de camp sí que tenim molt normalitzat que puguis anar fent variacions. En el futbol professional no es veu tan habitualment traient els filials que canviïs tant a la porteria i de moment 50% per Sergi Puig, 50% per Víctor Vidal i crec que serà una constant, o sigui que no descartaria, no sé, pel mateix argument potser anar a Calahorra, tot i que aquesta setmana qui ve és l'equip calagurritano aquí a casa, però quan anem allà a la planilla potser també surt amb Víctor precisament per aquest motiu.
A vosaltres us sembla bé també aquest plantejament de Gabri? Us sorprèn el fet d'anar variant els porters?
Sorprèn, no? Perquè és a dir, jo no recordo el Sabadell un porters que vagin rotant, sobretot com deia l'Adri, no? És a dir, que pot ser que 3 jornades jugui Víctor i les properes 3 jugui Sergi i llavors aquest punt sorprèn, però a mi el que em fa més por, és a dir, una cosa que per exemple l'Adri comentava ahir al Sabadell en joc, que és que hi havia centrals que com un és dretà i l'altre és esquerrà li passaven la pilota a l'altre peu, llavors això, sobretot en un camp que la gespa no estava gens bé, això pot ser un problema, perquè li pot complicar molt la vida al porter. Llavors, això pot ser un problema a llarga durada, però mentre els dos vagin parant i això vagi sortint bé, doncs no podem dir res més.
També us dic que amb la dreta Víctor Vidal se'n surt prou bé, eh? O sigui que a mi em posava nerviós perquè les passades anaven a la dreta i sé que és esquerrà, però que fins i tot va fer algun desplaçament al llarg amb la dreta i per ser porter la veritat és que prou bé. Deixa'm afegir una cosa també, Pau, que també ho va comentar Gabri, el tema de l'edat. Va dir, és que de fet fitxem dos porters d'una edat molt similar per això, perquè ja tinc aquesta idea de rotar i per tant, sent joves com ho són, tot i no ser sub-23, perquè crec que els dos estan en el primer any de sènior, doncs ja els va bé en aquesta edat que vagin rotant i per tant també és un factor a tenir en compte. El fet de volgudament el Sabadell haver buscat dos perfils molt, molt similars en quant a edat.
De fet, ell mateix deia que Sergi Puig la temporada passada no havia jugat gairebé res a la Ponferradina, en canvi Víctor Vidal sí que ho va fer a la Societat Deportiva. Xavi.
Exacte, jo aviam en quant a qualitat no ho sé perquè no he fet seguiment d'aquests dos porters, s'han de veure més els partits, he de veure més els partits per saber qui té més qualitat, però en principi a mi no m'agrada el fet de que no hi hagi un porter titular. Crec que és molt important fer un bloc cohesionat i en això passa pues, que els defensa conegui el porter i al revés, que els porters conegui el defensa. Però bé, al final això són decisions tècniques, el Gabri està 24-7 amb els jugadors i en principi hauríem de confiar en ell.
Bé, doncs, aquesta, si més no, aquesta subcarpeta dels porters, no sé si voleu afegir alguna cosa més, però la deixaríem tancada. També, evidentment, doncs, podeu seguir dient la vostra al chat del canal de Twitch. Volia lligar, en certa manera, també el que dèieu abans, de que esperàveu una millora doncs, progressiva també de la línia defensiva, etc, de l'equip en general fora de casa, però el cert és que Gabri ahir no es va mossegar la llengua. Ja no, dèiem també avui a l'Hotel Suís, no, és de parlar tal com raja i de si... Bé, de fet no amaga les cartes tampoc abans dels partits, però ahir va fer una nova demostració de quan toca ser autocrític, si és autocrític, quan toca ser... en aquest cas, parlar clar, es parla clar i tots tenim en ment que el Sabadell doncs, hauria d'anar progressant el seu rendiment, hauria d'anar millorant fora de casa, però el cert és que ahir doncs, va llançar un missatge directament als seus jugadors, l'escoltem.
El que hem de corregir ja és això, ja. Hàbits abans d'escalfant, hàbits abans del partit... No pot ser que cada partit fora de casa, gran part de les primeres parts, les tirem. I després demostrem que quan anem per darrere el marcador i diem si ara hem de remuntar, llavors sí que ens fiquem l'espira. Això no pot ser i crec que és una de les coses a nivell això una mica extra futbolístic, diguéssim.
Sorprenent. Si més no... Adri, t'ho pregunto tu primer perquè hi eres in situ. Sorprèn que un entrenador parli d'això, que s'han de tocar, canviar certs hàbits extraesportius, fins i tot.
Sí, i la primera sorpresa és que el Sabadell està arribant realment molt just als estadis. És veritat que, per exemple, ahir venia del Cercotel del COI, que està a 3 minuts o 4 del Collao, o sigui que no hi havia marge tampoc ni per punxar roda i arribar tard, però està arribant amb un marge d'una hora, una hora i 10 a tot estirar, quan normalment arribava amb 90 minuts més o menys de marge entre que et canvies, etc, sobretot des de la pandèmia, no? Que recordem que a l'època de la pandèmia sí que va canviar una mica perquè havies d'arribar ja a l'estadi tot canviat i no et deixaven vestidors i això, però normalment s'arriba a l'estadi faltant hora i mitja per l'inici del partit i jo no sé si tocarà un tema d'horaris o és un tema d'hàbits o és que no acaba de veure clar el que, o no li convenç el que veu en el vestidor quan surten a escalfar-se, o és un tema d'intensitat en l'escalfament, o no sé ben bé a què es refereix, però per qui ha d'anar el tema, perquè està parlant de temes extraesportius i sobretot d'una paraula clau, que és la concentració, que és que detecta que l'equip no entra endollat, no entra concentrat, i home, si al Collao, si pots entrar a un camp sense aquest plus de concentració, aquest no és el Collao, perquè el Collao, com entris amb un 99% de concentració, és que has perdut segur ja.
Per aquí li agraeixen la claredat en les seves paraules, que diuen que no estem massa acostumats a tanta transparència en un entrenador, de 10 en aquest aspecte. A vosaltres què us sembla? Us va sorprendre també les declaracions de Gabri?
Totalment, però és el que deia ara en el comentari, no? És a dir, jo crec que com a aficionat ens mostrem satisfets, no?, que l'entrenador digui aquestes coses, que possiblement són coses de vestuari cap endins, però que les mostri i les digui en sala de premsa mostra que creu que aquest equip pot millorar i que aquests petits errors resten més que sumen. Llavors, quan aquests petits errors es vagin solucionant, aquest equip anirà pujant. I sobretot és aquest vocabulari, aquestes rodes de premsa, que sobretot fuig dels tòpics del futbol i dona missatges clars que els aficionats agraïm segur.
Xavi.
Sí, jo penso que s'està referint a la concentració. És a dir, penso que al dir que no surten endollats, que no surten 100% concentrats, i per això tirem les primeres parts. És a dir, si sortim a veure's venir la primera part, bueno, tant a Castellón com a al Collao, ha passat el mateix, una primera part bastant dolenta, pitjor la de Castellón, però les dues bastant dolentes, i una segona part que demostra que es podia haver tret alguna cosa positiva. Clar, si veu la cara i la creu, diu, pues això és que no venen concentrats. Si a la segona part es posen les piles, vol dir que a la primera podien també haver-ho fet. Jo crec que va una mica per aquí la cosa.
Sobretot, això té en relació amb que no parem de marcar en el minut 47 de la segona part, i això també dona crèdit en el descans, i suposem que hi haurà una bronca de dir, ostres, hem de sortir a tope, perquè a la primera part ens han passat per sobre, sobretot els primers 15 minuts. I és el que deia l'Adri, un camp com el Collao, allà no... Si és un estadi on no hi pot sortir així, és allà.
No, l'altre dia... Sí, digues,
Adri. No, perdona, que deia que també us dic que en el món del futbol és veritat que aquest discurs és molt transparent, i perquè a més no defuig la, si voleu entendre-ho així, la polèmica, o pots parlar una bona estona de futbol amb ell i explica tot, perquè és que cada resposta són 3 minuts i la veritat és que és molt clar, però en el món del futbol tots són resultats. Per tant, la primera jornada s'agraeixi molt que digui, no, és... Perdó, el primer viatge, hauria de dir, la segona jornada. S'agraeixi molt que digui, és culpa meva haver perdut a Castelló, perquè crec que m'he equivocat amb el plantejament i faig autocrítica. Ara, el tema de la concentració. Jo realment me'l crec i estic convençut que això arriba més a l'aficionat, però això és com tot. O sigui, si encadenes 4 viatges seguits que no guanyes, al cinquè la gent t'està esperant per veure què dius. O sigui, i al revés. I encara que no diguis res, si guanyes et diran que perfecte. I hem tingut mostres tant d'una cosa com de l'altra. O sigui, que al final, malauradament és trist, però ens quedem més que amb el discurs, que de sèrie, evidentment, a la jornada 4 sí que te l'escoltes, però el que més pesa al final és el resultat. I el discurs que ara mateix te'l poden comprar, com segueixi així, d'aquí a un mes i mig et diran, ara ja no cola, ara canviem això.
Està clar. No, sí, sobretot a les primeres parts. Jo no sé, excepte el primer partit, les primeres parts, l'altre dia el partit a casa es va guanyar 1-0, però és que van tenir com dues ocasions, una que va parar Sergi i una que van pitar fora de joc, que em sembla que no ho era. No ho sé, no estic segur, però aquest debat és un altre.
Sí, sí. Per la imatge que vam poder veure congelada no ho semblava.
No ho semblava, però bé, la primera part també va ser no dolenta, però ens havien fet ja el primer, el van anul·lar. Doncs és una mica això, potser Gabri veu això, clar, sí que és veritat que si això, com diu l'Adri, si segueix així, doncs és igual la concentració, no venen els resultats i hi ha més coses, clar que sí.
El Javi diu per aquí que estava amb l'Adri, que haurien d'arribar 90 minuts abans dels partits als estadis, i mira que el Javi, doncs, si algú és puntual, és ell.
És Javi Maíquez qui ho diu?
Sí, sí.
Jo no he dit que hagin d'arribar abans, eh? El que passa és que el Javi, ell ho sap millor que jo, perquè com els espera sempre, faltant hora i mitja abans als estadis, ahir, per exemple, era l'únic aficionat, no del Sabadell que hi era a l'estadi, perquè hi havia més gent del Sabadell al Collao, però sí l'únic que estava a la porta en el moment que va arribar l'expedició. I vam estar allà una bona estona xerrant, perquè fins i tot ens va sorprendre dir, ostres, una altra vegada estem apurant per arribar a l'estadi, que hi havien segur perquè havíem coincidit prèviament a l'hotel, o sigui que sabíem que hi eren.
Bé, doncs aquí les paraules de Gabri, cadascú que les interpreti com vulgui. Aquí diuen, per exemple, que l'anàlisi és important i que ho digui, doncs, transmet tranquil·litat. Sí que és veritat que una mica girant l'argument i en la línia del que deia abans el Raül, que un gol arribi al minut 47, està bé, que siguin dos seguits, mira, quina casualitat, que siguin tres, dius, ostres, però clar, quatre partits seguits marcant el mateix minut vol dir alguna cosa, ja no és casualitat segurament, no?
Totalment, no, és que és el que deies tu, Pau, és a dir, quatre no poden ser casualitat. Esperem que aquesta xarra que fa en el descans l'utilitzi pel començament del partit, no? Així, si marquem el minut 2, doncs ja ens estalviem feina per després. Però a mi el que em preocupa és també el que em va passar a Castellón, que és marcar i a la jugada següent ens marquen ells. Llavors, això sobretot a fora de casa, que no hi ha la teva afició, sobretot en un gran nombre, es nota moltíssim, perquè a l'estadi la Nova Creu Alta marques i l'estadi comença, tothom canta, bueno, molta gent canta, animen, i això es nota, però fora de casa, que et marquin a la jugada següent, és un problema a llarg termini.
Sí, moltes vegades el que diferencia el futbol professional o qualsevol esport professional és la concentració, el temps que duri. Hi han com moltes microdesconnexions en l'equip, ho hem vist en diversos partits, que no se sap per què, pues és com que desconnecten, potser que ara no tenen la suficient experiència, però vamos, al final el que diferencia un professional, no professional, però algú que encara està aspirant a, és les microdesconnexions aquestes, que potser també és el que fa referència al Gabri, que ve, bueno, el que parlàvem, no? La concentració, etc.
Sí que és veritat que el patró Adri, en aquests quatre partits que ens hem trobat del Sabadell, deixant de banda el rival, el patró del Sabadell és una primera part on l'equip li costa més arribar, segurament està més tímid, no sé si fins i tot això, aquest punt de desconcentració, de trigar uns quants minuts a endollar-se al partit, i a la segona és una pel·lícula totalment diferent, és un equip elèctric, és un equip que arriba amb facilitat d'àrea contrària, que genera ocasions, no sé si també pel fet de ser, clar, és que al final aquí teories n'hi ha moltes, no? D'estar més fresc i tenir millors cames que el rival en el tram final, no ho sé.
Jo, sincerament, primer de tot, tant de bo que sigui un tema, com diu el Gabri, de concentració. Perquè si és un tema de concentració es pot posar remei, però fàcil. Si és un tema de carències, i no parlo de tàctica ni parlo d'un tema com a equip, sinó individualment de cada defensa, perquè no defensa també de qualitat defensiva amb pilota a l'espai i amb pilota a la seva esquena, llavors patirem més. O sigui, si és un tema de rutines i de posar-nos-hi quan toca, doncs estic més tranquil, sincerament. O sigui, a mi el que fa patir és pensar que quan ens envien pilotes diagonals a les nostres esquenes patirem, perquè és que la nostra defensa té aquest nivell. Això és el que em faria patir. Però si és un tema de concentració, ja està. Dit això, les segones parts, deies tu. Sí, jo diferenciaria ahir, per exemple, el tram inicial de represa, que el Sabadell entra bé, és veritat, i que marca i que té uns minuts traient el punt de tendresa en la defensa del gol del Caina, que també és un golaç, s'ha de dir, el 2-1, però el gol, l'1-1, l'empat, és un molt bon gol, una jugada molt maca. Jo crec que ens divertirem molt amb el Sabadell, que gaudirem del joc perquè és molt propositiu de Gabri, però per contra té aquests punts de carències al darrere que de moment estan intentant mitigar. I diferenciaria això, que és una bona arrencada de segona meitat, del tram final de partit, on jo sí que vaig veure el Sabadell de manera sorprenent per mi, perquè coneixia el que era el Collao i sospitava que trencant l'equip una mica a la desesperada, de perduts al riu, d'intentar acumular moltes peces al davant i a veure si així esgarrapàvem alguna cosa, jo en el meu interior poruc vaig dir, calla, ara és quan ens fan el tercer a la contra i aquesta gent que sap jugar això a la perfecció sentencia. I en canvi, jo vaig veure un Sabadell que va arribar molt més sencer en el tram final de partit que no pas l'Alcoyano. A l'equip de casa els vaig veure que se'ls feia al llarg el partit, i no només per anar per davant en el marcador i haver de defensar aquest 2-1, i el Sabadell el vaig veure molt, molt sencer. Llavors, si tot respon només a un tema d'experiència, doncs no ho sé. Si és així, doncs mira, tindrà els seus punts forts i els seus punts febles. El punt fort és que potser arribem amb més cames al tram final de partit o a segones meitats que el rival. Per contra, és veritat que té un punt a subsanar, que és el tema de la concentració o de la defensa, com li vulgueu dir.
El Joan David opina que falta concentració en els primers minuts. El Toni, de fet, deia per aquí que el mateix Gabri va dir en el postpartit contra el Cornellà que els problemes eren més emocionals que no pas tècnics o tàctics. Per tant, veurem si és una cosa que el Sabadell va subsanant en els pròxims partits. Queden res, minut i poc més per arribar al punt de les 8. Farem una aturada en el camí, farem un petit pas per la publicitat i a la tornada, entre altres qüestions, parlem
la
de...
La jaca.
La jaca. Mira, m'estava estranyant que no traguessis el tema.
Ja ho va dir al principi, però Roger Benet m'ha millorat l'argument amb els problemes tècnics, llavors he callat.
Sí. Ara mateix no estem per moltes jaques. Ja veurem. Si la gent s'anima molt per aquí, al xat, al final del programa, mira, si el Roger troba la cançoneta, igual...
Per si la gent va perduda, és una promesa que va fer Pau Vitoria a tots vosaltres, que
jo no me'n recordo,
Jo sí, i crec que el Roger té el tall perquè li vaig enviar jo. O sigui que si Sergi García venia al Sabadell, tu prometies ser el Gerard Romero de Sabadell ballant la jaca. Les promeses s'han de complir, Pau.
Vinga, doncs així, no? Publicitat.
Sí.
Va, que són les 8. Aturada per la publicitat i de seguida això, parlem de jaques i també del Sabadell, evidentment.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 8 i 1 minut del vespre. Estem amb el Xavi Cimas, estem amb el Raül Chao, estem amb l'Adri Arroyo des de casa seva, fent aquest segon programa de la temporada. No sortegem pizzas enguany, em sap greu, Raül, però sí que tenim marxandatge del Centre d'Esports Sabadell, com aquesta bufanda que veieu aquí damunt la taula. Aviam, Roger, la podem ensenyar? No, diu que no. Ara sí que la podem ensenyar, aquí està. Doncs aquesta bufanda i molts altres articles del Sabadell que sortejarem cada setmana, i la mecànica és la mateixa de sempre, eh? Vosaltres ens deixeu un comentari, apareixia per aquí l'estadi de la Nova Creu Alta, i això, i el dilluns següent doncs nosaltres fem el sorteig aquí a Ràdio Sabadell amb un dels nostres tertulians. Li direm al Raül que la temporada passada no va tenir massa sort, que ens faci de mà innocent i que em digui un número. Mira, estàs per aquí, per cert, ara que veig, no t'ensenyaré el número, eh?
Seria molt graciós, no?
Sí, seria molt graciós, sí. Una mica sospitós, però prometem que el Raül no ha vist la llista, que l'he baixat a l'última hora. Que em digui un número de l'1 al 21.
El 13.
El 13 no és el Raül Chao, que el Raül Chao era el 7. I és Gallemi 16. Ho podeu mirar, deixaré per aquí veure el Xavi. I de fet pots veure aquí com el Raül, per exemple, era el 7, i que havíem apuntat l'Adri amb el 2 també, perquè va participar al xat, que evidentment no s'hagués endut el premi, però Adri està bastant bé al sorteig. Espera, ara sí, que és que el Roger et silencia, no vol que parlis.
Que dic que si és així, que envio algun missatge des del mòbil ara, eh?
Sí. Vinga, va, doncs engeguem la segona part del programa. Una pregunta que ens fa l'Òscar per aquí. Sabem si el Timira estarà disponible contra el Calahorra, Adrià Arroyo?
Hauria, però en teoria... Ja dèiem amb el Sergi la setmana passada que per el tipus de lesió que era, amb el terreny de joc com estava del Colló, que estava fatal també, o sigui, la Nova Creu Alta està malament, però el del Coi, ens deien que durant tot l'agost no s'havia tractat com tocava, que s'havia regat en excés, que s'havia convertit en un fangar directament i que des d'aleshores no l'estaven trepitjant, però que ja vau veure ahir, que directament era per... De fet, que hi havia una conseqüència directa de dues de les lesions que havien sofert per culpa de la gespa. O sigui que, dit això, si s'havia d'arriscar, era absurd en una jornada 4 al Coi, i tal com és el tipus de lesió d'Altimira, haver de jugar allà. Per aquesta setmana jo crec que podria entrar. Caldrà veure, perquè recordem que avui la plantilla ha descansat, va arribar a gairebé 4:45 de la matinada a Sabadell, directes des del Collao, i per tant avui tenien dia lliure, i diria de memòria que entrenen demà a la tarda, no al matí sinó a la tarda.
Sí, a partir de les 4, sí.
I a partir d'aquí ja no descansen fins al partit contra el Calahorra de diumenge a les 12. Per tant, demà passat, bons dies per veure si està o no està disponible. Però jo crec que tant ell com el Jaume Pinyol, que ja el teníem, per exemple, al Collao, i veurem també si Atuman, que va ser baixa per molèsties, si poden formar part de l'equip.
I fins i tot, bé, aquest diumenge no, contra el Calahorra, que ningú malinterpreti, però divendres ja va deixar entreveure també Gabri Garcia que Moha Keita començava a encarar el tram final de la seva recuperació. I hauria de ser un home també important en els esquemes. És d'aquests jugadors que sí, que la temporada passada jugava una categoria per sota, però que estan cridats a marcar diferències, oi?
Sí, sí, jo el vull veure perquè el veig un jugador tan plàstic que, o sigui, tan cridaner, tan de regatejar, de tenir 1 contra 1, etc., que el meu dubte és si després això es traduirà o no a ocasions, no? O sigui, si tot el tema vistós, que sí que l'és i molt, després es tradueix en gols o no, però és veritat que és un jugador desequilibrant i que és un jugador per poder jugar més a un altre tipus de futbol, no? De poder obrir molt més el camp amb un jugador, no només el que dèiem abans de tres centrals i un carril llarg, sinó directament, per què no, un 4-3-3 i que les bandes estiguin molt obertes, no? Tires a Sergi, com ja ho està fent, a banda esquerra i que tiri cap endins, i per altra banda pots jugar amb Moha, o sigui que et dona una variant més aquí a l'hora de desbordar des de les bandes.
Tens una mica el dubte d'Aaron Rey, no? Pel que em dius, amb les seves diferències amb Moha Keita, evidentment, però...
Ah, no, ara no sabia per què anava. És que avui he estat parlant d'això precisament, sí? però amb gent de... O sigui, pensant en Tarragona, i dèiem, ostres, que Raúl Agné, tal com juga, és que un mitja punta com l'Aaron Rey, que jugava entre línies i tal, amb un esquema així bastant hermètic, no l'acabo de veure massa, no? I de fet no està sent titular allà al Nàstic, tot i que, com dèiem abans, els companys de sempre al Nàstic el van posar com el millor a Calahorra d'un meravellós i insufrible 0-0 a Calahorra. Però sí, o sigui, no ho deia tant perquè no marqués gols, que potser sí que et marca, sinó per si tot el que és capaç de fer gaudir a l'afició amb detallets de qualitat, després es tradueix també en ocasions de gol o no? Això és el que
una mica dir. El que dèiem, no? que és un jugador molt vistós també per l'aficionat, com era el cas del Gallec les últimes temporades, però això després també s'ha de traduir en ocasions generades, s'ha de traduir...
Però és que Aaron les generava, després, però les generava.
Sí, sí. Bé, és que al final, en tota aquesta línia de conjunció que estàvem parlant de l'equip, Xavi i Raúl, li hem de sumar que falten peces importants, que el Timira, que ha de ser el far del Sabadell aquesta temporada, tot just l'hem pogut gaudir un partit i mig, i que Moha Keita el van poder gaudir una estona a la pretemporada i poc més.
Exacte, al final és el que dèiem, això forma una mica part de formar l'equip, l'11 inicial o un 11 tipus per als de Gabri. Al final és això, falten peces, falta conjunció, falta sincronització, tant en defensa com en atac. I bé, al final és el que dèiem abans, és temps, clar, tampoc en tenim molt. Ja anem cap a la cinquena jornada, hem sumat 4 punts, hauríem de començar a sumar de 3 en 3 ràpidament a casa i almenys un empat fora, perquè si no es posaran les coses difícils.
Sobretot amb la baixa de Joanet, que se'n va amb la selecció aquest cap de setmana... La tornada d'Altimira seria molt important, no? Un mig del camp amb Alex Sala i Altimira, jo crec que seria dels mig del camp amb més qualitat, sense cap mena de dubte, de la categoria. Sobretot el nivell que està donant Alex Sala en aquests 2 partits i escaig que ha estat sobre el terreny de joc. Altimira és com deies, Pau, és el capità general d'aquest equip, és l'home amb més qualitat de la plantilla de llarg i és l'home al qual li hem de donar totes les claus. Però juntament amb Morgado, Guillem, que aquests 3 jugadors haurien de ser la columna vertebral d'aquest equip, de moment no han jugat 0 minuts junts. Llavors, si aquest cap de setmana ja podem començar a veure que la columna vertebral es va començar a engranar, l'equip només pot anar a millorar. I ara el més important, tocar fusta i que no es lesionen, perquè si es lesionen aquests 3 jugadors la cosa ja es posaria seria.
M'has estripat una mica el guió també, perquè no, només faltaria, perquè tenia apuntat també el cas de Joanet, parlar d'un home que està sent, per mi, ja ho he dit avui, en aquest primer mes de competició, el millor fitxatge, segurament. Sí. 2 gols, un futbolista doncs, que venia d'una categoria inferior i que està donant un rendiment força alt. I també una mica en la línia de la roda de premsa d'ahir, Adri, pensant en possibles substituts de cara a diumenge a Calahorra, contra el Calahorra a la Nova Creu Alta, va deixar caure el nom de Sergio Montero, que ja és un input positiu també, si més no, que el tingui com a possible substitut de Joanet. És cert, va esmentar Àlex Gualda, va esmentar també a David Estals, però tampoc va passar per alt el nom del Chino Montero.
seria el 24è que tindria minuts ja aquesta temporada, Moja el 25è, o sigui que veurem. Jo potser no el veig tant de titular precisament per la manca de confiança que ha tingut fins ara de Gabri, no perquè jo no el vegi, sinó veient com ha anat la temporada fins ara, però crec que si deixa caure el nom en roda de premsa una setmana vista és que potser té al cap donar-li algun minut de cara a aquest partit contra el Calahorra. Però és que si, igual que dic que és un equip jove que em fa patir per si, sobretot en línia defensiva, estem massa tendres o som massa febles, et dic que la plantilla del Sabadell és de les més d'un nivell parell que recordo en molt de temps. Algú dirà, home, perquè ha baixat el nivell? Podria ser, respecte a altres campanyes, però així com altres anys veies 13, 14 jugadors que deies que jugarem amb això i anirà entrant com a molt algun de manera puntual i ja està, aquest any és que pots permetre't perdre Joanet i que hi hagin recanvis suficients, et pots permetre que hi hagi la baixa d'Altimira i que hi rompi amb força Alex Sala i compleixi bastant bé, que Armando Corbalán vingui per jugar i que després estigui un parell de jornades que no té minuts i no es nota tampoc aquesta absència. O sigui que veig que aquell tòpic de sempre de no, aquí tothom és important, és que aquesta temporada, traient aquesta excepció de Sergio Montero, de la qual tant n'hem parlat i que crec que també vindria sent hora que tingui una oportunitat, però traient això, té també molt mèrit que hi hagi 22, 23 jugadors que en qualsevol moment puguin entrar i que estiguin rendint, si fa no fa, igual que el que hi era abans. O sigui que, per aquí, per exemple, esmentaven Cristian Dieste.
Sí.
Cristian Dieste, si jugues amb un perfil més de potser 4-4-2 i que treballi les pilotes perquè les guanyi després Juan Delgado en la segona jugada, et pot servir. Si no, pots jugar una altra cosa i posar un perfil diferent. O sigui, jo no pateixo realment perquè Joanet no hi sigui, i això que coincideixo que està rendint molt, molt, molt bé.
De fet era el Vicenç que deia per aquí que li preocupava Dieste i la suplència de Gualda. De fet és que durant la publicitat comentàvem precisament a micro tancat això, no? Que el fet de tenir una plantilla d'aquestes característiques tan llarga i amb, coincideixo amb l'Adri, amb un nivell tan semblant en algunes posicions, està provocant que les primeres jornades ja veiem això, no? Coses que fins ara ens resultaven estranyes, és a dir, que un futbolista, cas de Gualda, per exemple, faci un molt bon primer partit, diria que Castalia no va completar el partit sencer, no, i a partir d'allà no l'hem tornat a veure.
Va sortir a titular a casa.
Amb Alberto ens ha passat una cosa similar fins al Collao aquest cap de setmana.
Sorprèn, però també parla bé de que tenim millors jugadors del que la gent pensa, no? És a dir, sobretot a la línia de mitja puntes, amb Sergi García, Alberto, són jugadors que regategen molt, que donen molt de joc a l'equip. És el que estaves dient, Pau, és a dir, Alberto va fa que entra en substitució de Pinyol que, amb la lesió contra la Morevieta, i Alberto, que no el coneixíem bona part de l'afició, fa un partit increïble i semblava fins i tot el millor Ron Rey, és a dir, com regatejava, com utilitzava el seu cos, i va desaparèixer sobretot el partit contra el Cornellà, que quasi ni el van veure. Això pot ser una llarga... Ho podem anar veient al llarg de la temporada? Pot ser, però també, com parlàvem a micro tancat, que trobem en falta aquesta línia continuista, no? És a dir, potser aquest 12-13 jugadors que es vagin fent, perquè això també és com deia el Xavi, no? És a dir, és la importància de que un equip nou que es vagin coneixent, que es vagin fent, i això només pot anar millor, jo estic convençut.
Xavi.
Sí, és que hi ha certs automatismes que només s'aconsegueixen amb la pràctica, al final. Però amb aquesta línia el Gabri a roda de premsa va dir que volia veure'ls a tots jugar. Uh-huh. Que sí, que va molt bé parlar d'un, aquest és molt bo però no té lloc, i no, que ell els vol veure jugar. Això em va quedar molt a la ment i llavors vaig entendre una mica per què fa aquestes coses. Ell vol veure, no li és suficient l'entrenament, sinó que vol veure's en acció in situ. Clar, no sé el peatge a pagar amb això. Potser a llarg plaç està bé perquè... t'arrisques, però després és això, tens aquesta rotació que et dona arribar a final de temporada bé. Per altra banda, el cas a mitja punta, jo crec que és l'any Estals podria arribar a jugar de mitja punta, em fa l'efecte. És un jugador ràpid a banda, però pot jugar de mitja punta.
Ja vam veure l'últim partit que entrava molt des de segona línia.
Exacte, i el Gabri confia molt en Estals, segons fins on jo sé. Gabri li ha dit que ha de fer un pas endavant. Podríem veure Estals per Joanet, no seria desorbitat tampoc.
Tu apostes, Xavi, per Estals, contra el Calahorra. Raül?
Sí. Jo Altimira.
I si Altimira juga més
endarrerit,
Àlex Gualda. Adri, ja per acabar de completar la seqüència.
Depèn molt de com vulguis jugar.
Sí, és evidentment,
que,
evidentment.
Yeah. És que clar, o sigui, hem vist maneres tan diferents de jugar tàcticament que depèn de per un perfil o per un altre, fins i tot si m'apures, no seria la meva opció segurament d'així d'entrada, però Pinyol va sortir d'inici a la primera jornada.
Sí.
O sigui que si m'apures per jugar aquí amb 4 per dins, podria fer-ho també.
L'Albert diu que Pinyol, si ja està recuperat del tot, ens pot donar molt. El Trivi diu, per mi els únics titularíssims que veig amb una qualitat per sobre de la resta són Altimira, Sergi García i Juan Delgado. A partir d'aquí, un nivell molt similar, prou bo, que fa el Sabadell molt imprevisible pels rivals. De fet, li fèiem aquesta reflexió aquesta setmana a Vicente Parres i ens deia això, que és difícil realment preparar el Sabadell, perquè deia el tècnic de l'Alcoyano que en un mateix partit doncs això, el tècnic de Sallent pot fer servir moltes estructures diferents que fins i tot poden semblar fins i tot un punt imperceptibles, no? per l'ull de l'aficionat. Però bé.
No puc amb Roger Benet, o sigui, quan comença a fer traques en directe via Twitch...
Aquesta se m'ha passat, estava mirant a càmera i no sé...
Millor que serà millor la sorpresa.
I,
no sé,
i mira que tenim una pantalla aquest any, aquí a l'estudi.
Que estava al públic que no diguin res. Jo no sé ni per on...
Sí, no, que algú digui el xat, sisplau, que m'ho he perdut.
El tema de Gabri, no vull fer-me pesat amb el tema, però per mi és molt senzill. Si a tu et va bé la temporada, direm que és una jugada mestra, que hem arribat frescos gràcies a aquestes rotacions i que ha tingut a tothom endollat. Si no, i encara gràcies que ha passat ja per l'Olot, per l'Andorra, per Lleida, si no, dirien que és que encara està el futbol base del Barça i que està rotant per donar minuts i que això es fa en etapes formatives i no en un primer equip. El temps dirà, no? Però a mi em convenç, realment. O sigui, crec que com a gestió de grup és, tot i que tots voldrien tenir un 11 de memòria i dir, no, sabem com jugarem i tal, però crec que pot ser molt bo amb una plantilla molt similar com és aquesta, posició per posició, tenir tothom endollat. O sigui, que saber que potser una setmana jugues i que depèn de com ho facis, et fa estar tens perquè si no perds ràpid el lloc a l'11.
Sembla que era alguna cosa de Gerard Romero, no? Pel que està fent el xat.
Res,
una jaca qualsevol, no?
Una jaca qualsevol.
Estan passant coses, diuen per aquí. Sí, estan passant coses, sí. Perdo el fil totalment. Aquestes coses perdo el fil, Ja em passava la temporada passada, aquesta ja no, ni t'explico.
I no és maco això?
Sí, una mica per qui condueix i presenta, va, maquíssim. Maquíssim és. Preguntàvem per aquí el tema de l'horari, si hi ha algun motiu específic perquè jugui a les 12 contra el Calahorra. S'entendria si el rival fos l'Atlètic Balears.
Sí, la federació, o sigui, no té més.
Sí, aquí, al final...
M'ha semblat llegir que algú deia Esport 3, és que aquí no hi té massa a dir, realment. O sigui, fins i tot el company, el Jordi Sunyer, explicava l'altre dia que si algú va perdut i vol veure el partit del Sabadell, per exemple, aquesta setmana des de fora perquè no estarà Sabadell i no el pot veure per televisió, sinó per aplicacions mòbil o per la web, tampoc ho podrà fer, perquè de moment aquests drets són només de InSports TV, que són qui tenen els drets a través d'internet, només per televisió. Esport 3 pot emetre aquest partit i qualsevol altre, però dit això, és que al final la federació cada setmana estem veient com posa partits a les 12. Fins ara, segurament per un tema de temperatures, eren més equips del nord, de Galícia, l'altre grup d'Euskadi, tot i que Déu-n'hi-do també com ha apretat de segons quines setmanes el nostre grup, i ara que ja arriba setembre, octubre, de fet la federació no se n'amaga, o sigui, els horaris estan posats des d'ara fins al gener, i ja us dic jo que la programació d'Esport 3
no saben ben bé què faran d'aquí a 3 setmanes, no?
Sí, per dir-ho suau. Però que vaja, que no és un tema televisiu, que no és Esport 3 qui ha demanat a les 12 per així encabir-ho i que després no sé què.
No, sí, de fet l'anàlisi el fèiem també fa uns dies, que al final el Sabadell, i ara també parlàvem també dels horaris, abans de començar. És que al final a tots els equips crec que la línia que s'ha fet seguir és excepte Atlètic Balears, que ha de jugar a les 12, la majoria de partits, la resta una mica de tot. Que cadascú tasti uns quants partits en dissabte, uns quants en diumenge al migdia, uns quants en diumenge a la tarda. Crec que han volgut ser prou equitatius, no? en aquest sentit, amb el repartiment.
Sí, a més, sorprèn que juguem pocs partits diumenge a les 5, no? Que era l'horari que més habitual la temporada passada i sobretot a la categoria de bronze del futbol espanyol. Però, bueno, és acostumbrar-se, no? És a dir, és anar mica en mica i, bueno... Si mentre siguem els 3.000 de sempre, doncs benvingut sigui.
Sí, no crec que tingui impacte econòmic en quant al Sabadell, però al final t'has d'espavilar amb el que et diguin. Jo suposo que la federació no sé què té en compte, no sé si té en compte drets televisius cap al que dia o no, no ho sé.
Diu, perquè el Farke... Jo
celebro que la finestra de divendres s'hagi perdut, eh?
O sigui, sí.
Era
sí.
Maca quan començaves el cap de setmana i deies, vaig a veure el Tudelano no sé què, però clar, quan et tocava tu no era tan maca, o sigui, el divendres sant de Setmana Santa contra el Sevilla Atlético no va caure tan bé, o algun altre partit que hem tingut en divendres, per tant, jo... que hi hagin més partits concentrats en una mateixa franja, a mi m'agrada.
És que, sí. Fins i tot si m'apures, Adri, estava, crec, mal plantejat l'horari del divendres, perquè molts partits, i aquí ho van patir a la nova Creu Alta...
Solapava, no?
No, més que solapar-se, és que es feia en horari comercial, vull dir, en horari de, i laboral, fins i tot.
És que hi havia torn de 7 i torn de 9, el de 9 coincideix amb el de primera divisió, el de la 7 encara estan els comerços oberts, i al final és com voler... fer veure que la categoria té un nivell que encara no té, i per tant, si no s'està pagant més per aquest partit del divendres, si al final és una tocada de nassos pels aficionats, ja menys gent a l'estadi, potser millor que ens estalviem, com han fet en aquest segon any, la finestra de divendres, i ho concentrem dissabte i diumenge en alguns horaris en concret.
Jo el de les 9 encara, ho puc entendre, eh? El de les 7, el divendres, em costa molt més.
Té sentit.
Raül, volies dir alguna cosa?
Sí, dic que ahir em va sorprendre que no es canviés l'horari del partit, no? És a dir, a 7 i mitja, quan a les 8 i mitja jugava una final de l'Eurobàsquet, a les 9 també jugava el derbi madrileny, sobretot si és el que deia l'Adri, si vols vendre un producte, a les 7 i mitja estaven només els del Sabadell i de l'Alcoyano veient el partit. Cap aficionat més d'altres equips dubto que hagi escollit el partit de l'Alcoyano Sabadell. Llavors, si tu vols vendre un producte, ahir un diumenge a les 5 de la tarda hagués estat l'horari ideal.
Al·lucinaríeu amb les audiències, en aquest cas d'Esport 3, per exemple, dels diferents equips. Jo sé que fa mal i a mi...
En negatiu, sincerament...
Sí, en negatiu, en negatiu.
En molt negatiu.
Sí. Jo crec, o sigui, al final és una televisió pública i crec que els diners de tots haurien d'anar destinats no per audiències i, per tant, no haurien de rendir comptes de quanta gent veu aquest partit o aquest altre, sinó, com que tots som catalans, 8 partits de cada català i prou. Però dit això, el Barça B, amb una diferència abismal, passa per davant de qualsevol Nàstic, Sabadell, etc. Perquè normalment estàs a casa, i això ho diuen els números de web, quan ho podien fer per web, i també de televisió, eh? I el del Barça B sí que es veia amb una relativa freqüència. A la que el Nàstic, per exemple, o el Sabadell, o qualsevol altre club amb una mínima massa social que arrossega gent, jugava fora de casa, els números els que deien més o menys és que la gent que veia el partit per Esport 3 era una mitjana similar a la gent que més o menys va al partit si fos a casa. O sigui, si a Sabadell més o menys som uns 3.000-4.000, doncs 3.000-4.000. O sigui, que al final som els mateixos que veiem el partit, sigui en una franja horària o en una altra. És molt maco pensar que si el poses a les 4 de la tarda, que no hi ha cap competència, ens veurà més gent, però la realitat el que diu és que no ens veu més gent.
Bé, per acabar una mica rematant també la qüestió, que queden 8 minuts, diu el Sergi Garcés que els nostres números a Esport 3 fan por, una mica en la línia del que dèiem, els del Sabadell, els del Nàstic, els del Cornellà.
Ho ha dit per participar en el sorteig, també?
Sí, també, sí. El Costa Brava quan hi era l'any passat. És el que hi ha. El Vicenç, de cara al diumenge, diu que a veure quina gespa tindrem, que es parla de pluges fortes, sí. Em sembla que dissabte. Que el Calahorra se'n podria sortir més ben parat que nosaltres, veurem. El tema de la gespa em sembla a mi que serà un mal endèmic, eh?
Pitjor que la planilla no estarà, segur, perquè veient el partit del Calahorra contra el Nàstic, pitjor que aquell camp no estarà.
Però l'any passat, sobretot els dies que havia plogut, els dies que s'apropaven a l'hora del partit, es notava una gespa molt passada i sobretot que s'acumulava l'aigua, sobretot també a segona divisió, al partit que no me'n recordo un rival, que la gespa estava en un estat molt dolent. Toquem fusta que si plou bastant el diumenge la gespa estigui en condicions, perquè els majors perjudicats som nosaltres, que som els que intentem jugar alguna cosa, perquè si la gespa no està en condicions potser Gabri utilitza un altre estil de joc, potser un 4-4-2 i pilotes cap a Dieste i que Dieste faci màgia, no?
Em costa veure Gabri fent això. Més que res perquè deia també en roda de premsa, que al final ell és d'aquests que mor amb la seva proposta.
Sí. De debò que per un moment he pensat que anaves a dir em costa veure Dieste fent màgia. T'ho juro, no és broma, o sigui, no era ironia, pensava que anaves a dir això.
Xavi, no sé si volies alguna cosa.
No, bé, això de la gespa, bueno, veurem per on surt. Encara bé, perquè la pedregada... Bueno, no sé, Sabadell no va acabar de pedregar, però la gespa l'altre dia, el dia de casa, tampoc estava del tot bé.
Fa temps que no està bé.
Sí, fa temps que no està... Però és igual, s'ha de guanyar i ja està. Al final, no, coses que no podem controlar no haurien d'invertir temps. S'ha d'anar a guanyar i és igual que sigui.
Sí que és veritat que durant tot el programa, la setmana passada, parlàvem d'un procés d'adaptació. També hem de parlar també de resultats. És cert que en el context, potser, del Sabadell actual que tenim aquesta temporada, el 4 de 12 no es veu potser amb tan mals ulls com, que és una xifra, doncs, home, discreta, però posa en el context de la temporada passada amb un pressupost alt i ens estaríem posant les mans al cap.
Més o menys va ser un inici semblant, no?
Va costar més guanyar, però sí, sí fa o no fa...
Més
sí,
o menys.
Més o menys, sí. Però sí que és cert que ara venen aquests partits i tampoc volem entrar allò en el joc d'equips de la nostra lliga o no la nostra lliga, eh?
No.
Però quan tu tens 4 punts, et ve un equip que en té 3, que teòricament ha d'estar cridat a estar a la part baixa, i que tu estàs cridat a dia d'avui a estar en aquesta zona...
Per mitja.
Són d'aquests partits que també el resultat importa i moltíssim.
Que és això, no hem d'entrar en la dinàmica de la condescendència, de... Bueno, sí, s'ha de fer una mica d'equilibrada, no, la cosa, dir, bueno, som nous, ens estem formant, estan formant l'equip, però també de tenir en compte els nostres objectius. I tampoc s'ha d'entrar a la dinàmica de, bueno, no és la nostra lliga, no, tots els partits són la nostra lliga i hem d'anar a treure punts en tots els partits. No podem anar, bueno, és el Collao, ja sabem, no, hem d'anar a guanyar, si després es perd, bueno. Però penso que faríem malament en entrar amb la condescendència de, bueno, ja vindran les victòries, bueno. No crec que sigui no crec que Gabri ho pensi així, crec que Gabri no va amb aquestes, però sí que és veritat que l'afició hem d'animar com els 3 punts sempre, pels 3 punts sempre, no podem entrar, bueno, ara ve el Barça B, bueno, el Barça B no és la nostra lliga, no, sí, és la nostra lliga perquè estem aquí.
Totalment d'acord amb el que està dient en Xavi. Jo crec que també que això de no és la nostra lliga, l'Alcoyano està jugant a segona divisió o alguna cosa no sabem. És a dir, l'Alcoyano està jugant a primera ref. L'any passat tenim el millor exemple, que és que des del primer que baixa fins al primer que fa playoff són 2 partits. És a dir, fas 2 partits bé i estàs a dalt. Tornes a fer 2 partits malament i tornes a baix. I nosaltres el vam veure quan durant bona part de l'inici de la lliga estàvem en descens i després vam acabar molt, molt amunt. Això és futbol i juguem contra tots i el Sabadell ha de sortir a guanyar sempre, per club, per història i perquè som el Sabadell. I el que dèiem, és a dir, a l'estadi s'ha de notar molt que el Sabadell juga a casa i sobretot l'afició aquest any ha de tenir un paper molt, molt important, sí. Perquè si els jugadors ho necessiten és ara i ara, i llavors nosaltres hem de portar a l'equip pels 3 punts i toquem fusta i que així sí.
Adri.
Jo discrepo una mica, eh? Jo una cosa és que tu surtis a guanyar, que és evident, que no estic dient de renunciar a cap punt, eh? O sigui, al revés, o sigui, quan un equip de la part baixa de primera divisió juga contra el Barça, tampoc vol perdre, o sigui, també fa tot el possible per poder guanyar. El que passa és que sap que serà més fàcil, en teoria, guanyar-li al Cornellà que a l'Intercity per recursos. O sigui, que quan jo dic això de les lligues, un és d'una lliga i una d'una altra, parlo bàsicament de
pressupost,
de plantilla.
De recursos, de calés, sí, i de plantilla.
Exacte,
que dit,
no,
això, que dit això no renuncio a res, eh?
No, o sigui, tant que no.
Per això dic que al final, i en aquest sentit, déu-n'hi-do el calendari, eh? Que l'Orra sí que és veritat que és un equip cridat a estar baix, però després crec que és Logroñés, Eldense, Barça B, Intercity, la Nucía o alguna cosa així.
Sí,
o sigui, que
clar.
És un calendari d'equips amb calarons.
Ho farem bé.
Sempre s'han adonat millor els equips amb un pressupost més elevat que els equips amb un pressupost menys elevat, no? Som, això, els Sabadell som especialistes.
I que no és garantia de res, mira el Nàstic o el Balears, o sigui que tampoc és garantia de res.
No.
El Vicenç diu per aquí que la salvació passarà sí o sí pel Temple, que més que mai, que hem d'apretar molt,
sí,
des de la grada.
Sí,
de fet, els 4 punts del Sabadell han arribat a l'estadi, i si no hauria estat, si no hagués estat pel desenllaç catastròfic del dia de la Moribit, en un partit on el Sabadell va ser infinitament superior, estaríem parlant d'un 6 de 12 ara mateix del Sabadell i un 6 de 6 a la Nova Creu.
Vituri, avui tampoc es compleix la promesa que ja acaba el programa? Avui tampoc?
Ah, no, vinga.
Què tenies per aquí preparat, Roger?
Una horeta, de fet, de què? Tenia
preparat.
No vols fer la haka, últim intent?
No,
segur.
Jo, fins que no em porteu una campaneta aquí...
Si et portem una campana i Sergi García ve al Sabadell...
Jo toco la campana i el Pau Vituri es compromet a fer la haka. Va.
Sí? Vinga, sí. Doncs vinga, va, ho deixem amb aquesta promesa.
Fem una cosa. Em deixeu...
Parlar malament, a mi no m'emmerdis. Eh?
O sigui. Mira, Gerard Romero, sí, espera, que... Com era així, no? No, fem una cosa, no la faré.
Quin moment.
No,
deixem gravar-ho,
sisplau. No la faré. Que queda un minut i... Oi que el tall sortia per aquí, Sergi Garcés? Tu l'has escoltat, oi?
Sí, però ell tocava la campana i prou, va, tu la feies.
I ell quan tocarà la campana?
Per una altra tribuna, cap problema.
La setmana que ve, vinga, Sergi Garcés ve aquí amb la campaneta i faig la haka jo.
Vinga, va.
Sí?
Ara passar coses.
Per celebrar el hat-trick de Dieste.
No, Sergi, fem una cosa, la haka, ja està.
Falta el Roger, no, també?
Sí, també, també.
Home, Roger també fa la haka.
Sí, Roger, sí. Tu tira amb la cinta de sortida que arribem a dos quarts, va. Xavi Cima, Raúl Chao, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adri, fins demà a la Brutal Suís. Adéu. Vinga, va. La setmana que ve, més tribuna preferent a dos quarts de vuit amb el Sergi Garcés tocant la campaneta i fent la haka. Que vagi bé, adéu.